Avui a la ciutat ens visita la nostra advocada de capçalera, Sílvia Pérez. Què tal, Sílvia? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvinguda, com sempre. Doncs és que amb ella sempre pensem temes. Hi ha tants... Abarca tants temes, això de la llei?
Hi ha tants pals, per tocar.
Moltíssims, cert.
No acabaríem mai.
No? I a més, a vegades, no és allò que tu creus que hauria de ser, sinó allò que és, diguem-ne. Avui volem abordar un tema que sempre, podríem dir, sempre està en voga, sempre està de moda, que són això de les pensions d'aliments. Quan hi ha una separació, hi ha un dels dos, el pare o la mare, que es queda amb la custòdia, i l'altre, doncs, evidentment, ha de pagar una part de la manutenció dels seus fills. La primera pregunta és, què és? Perquè exactament és només pels aliments? Hauria de ser una mica més, no? Perquè les sabatilles, per exemple, d'anar a fer esport, també, no?
Cert, exacte. A veure, és la quantia que fixa el jutjat, o bé també es pot fixar de comú acord, se li diu efectivament pensió d'aliments o deure d'aliments, però malgrat es digui aliments, abarca un contingut més diferent. Segons la llei i la pròpia també jurisprudència dels tribunals, les pensions d'aliments han de cobrir les necessitats bàsiques dels menors, i aquí s'inclou tant els aliments en sentit estricte com la vestimenta i el calçat, com també la medicació i també l'ensenyança o l'educació.
És a dir, tot el que li cal a una criatura, no?
Exacte, les necessitats bàsiques per al sosteniment de la criatura, efectivament.
I aquesta quantitat com se xifra, no? Perquè tots sabem que en el dia a dia t'apareix, igual que t'apareix el rebut d'aquella assegurança amb tu per la llar, doncs el nen o la nena va d'excursió, que si ara necessita una cosa que demanen a les escoles, des d'aquí tot el meu carinyo, no paren de demanar, no? Sempre es demana alguna cosa. Tot això també s'inclou o no? Perquè clar, aquí...
A veure, una cosa són en els processos matrimonials, en els processos de separacions, divorcis, nulitats de matrimoni. Una cosa és el contingut de la pensió d'aliments i l'altra és el que se'n diu les despeses extraordinàries dels menors. Les despeses extraordinàries dels menors per llei, els progenitors les paguen per meitat i les afronten al 50%. I moltes d'aquestes requereixen el consentiment dels dos progenitors. Diferent és el tema de la pensió alimentària o de la pensió d'aliments.
I això com és? Et vas apuntant tot el que gastes?
A veure, això seria un altre tema per abordar, però a veure, efectivament, cada mes, doncs la despesa extraordinària en concret d'aquest tracte, doncs el progenitor custodi s'ho va anotant. Per exemple, la típica despesa extraordinària són les activitats extraescolars, que és evident que no entren a la pensió d'aliments. Les activitats extraescolars es paguen pels progenitors, però requereixen el consentiment dels dos.
Sí, però això que deia la Mercè,
la quantia, això ens trobem amb un problema important, perquè jo li dic problema, potser està mal dit, però sincerament pels advocats és un problema. Per què? Perquè quan et venen, i ho és un tema, és un divorci, una separació de comú acord, llavors entre els progenitors sí que fixen, doncs, la quantia que troben correcta, quina quantia el progenitor no custodi, que acostuma a ser el patern, el progenitor no custodi, doncs haurà d'abonar, haurà de pagar com a de pensió d'aliments. Però quan no, i és un tema contenciós, la llei l'única cosa que ens diu és que s'estarà a les necessitats del fill menor o de la filla menor en concret, que evidentment depèn sempre de cada cas concret, i de les edats, etcètera, però a les necessitats bàsiques del menor i els recursos o capacitat econòmica de l'obligat al pagament.
Que és el que no té la custòdia.
Exacte, del progenitor no custodi, de l'obligat del que haurà de passar aquella pensió d'aliments. No ens diuen res més. Llavors, sí que és veritat que hi va haver pels tribunals, per la jurisprudència menor, les audiències, l'Audiència de Barcelona i tal, va intentar fer una espècie de tables, no sé què, al final no van servir de res, d'acord? I el que sí que ha fet l'Audiència de Barcelona és fixar el que se'n podria dir la pensió que es considera un mínim vital, d'acord? Ja fa anys d'això. El que passa és que a la pràctica i a mi mateixa m'ha passat en assumptes, no fixen els jutjats aquest mínim vital, sinó que realment s'està a la capacitat econòmica. El mínim vital el van fixar en 150 euros, d'acord? I per tant, el progenitor no custodi, al marge dels ingressos que tingui, una nòmina de 1.000 o un subsidi de 426 al mes, havia d'abonar, o s'entenia que era com a necessitat bàsica, aquests 150 euros. Dic i repeteixo...
150 només?
150 euros
mínim
de pensió d'aliments, sí, exacte. Cuidado que no estic entrant amb les despeses extraordinàries que llavors s'hi sumen, eh? Estic parlant de la pensió d'aliments.
Sí, perquè això no ens arriba ni a la setmana...
No, dic perquè...
No, però és
que
escolteu-me...
El que no pot ser és un pare o mare, que també pot ser l'altre... cobri 3.000 euros al mes i li pagui 150 al fill i el fill tingui una vida...
No, estic parlant del mínim, ja ho diu, ja ho indica.
El mínim establert,
un mínim establert,
no?
Més o menys jurisprudencialment en aquesta zona. El que passa és que a l'hora de la veritat, i jo mateixa m'hi he trobat en judicis, et fixen menys.
Sí.
Et fixen
menys,
realment.
Però i com ho fixen, això? La gent que ho fixa no menja ni carn ni peix, habitualment.
No, el que passa és que, imagineu-nos...
Perdó,
a veure,
que...
vaig a posar, no, vaig a posar un exemple, d'acord? I potser així se m'entendrà, no? Un pare que és el progenitor no custodi, d'acord? I que ha de passar efectivament una pensió d'aliments. Imaginem que se li estipula una pensió, se li fixa una pensió de 150 euros, però realment ell es queda sense feina i percep 426 euros al mes. D'aquests 426, ell ha de pagar, doncs, no ho sé, m'ho invento, però... el lloguer de la pròpia vivenda, els aliments seus, etc. Llavors, evidentment aquí es confronten dos drets, que és el que ens diuen els jutjats, no? Vull dir, clar, per una banda, evidentment, aquest progenitor no custodi està obligat, perquè a més és una obligació per llei, és preceptiu, és un imperatiu legal, la fixació d'una quantia en concepte d'aliments, d'acord? Per, evidentment, per pagar les despeses del menor, però sempre i quan el progenitor no custodi pugui també sostenir-se a ell mateix. Llavors, es va fixar aquest mínim de 150 euros, però cert és que en molts supòsits o en molts casos, que sempre estic dient que és molt important les circumstàncies de cada cas, doncs realment el progenitor no custodi no arriba ni per menjar ell mateix. I llavors, què passa? Doncs que a la pràctica, per molt que hagin estipulat aquests 150, doncs m'he trobat en pensions de 120, 110, és a dir, menys de 150.
I una pregunta, allò típic que passa que hi ha moltes parelles que per sort se separen, bon rotllo,
sí,
tu dius, hi ha una entesa,
sí,
no?
Sí.
I després hi ha aquelles parelles que per desgràcia doncs fan servir això, tant sigui un com l'altre, eh? Per,
sí.
Doncs, bueno, per venjar-te de la teva exparella,
sí,
acabes fent servir això, qui paga el plat és el fill, i no solament amb tema d'econòmic, sinó un li diu per aquí, l'altre li diu per allà, no estem descobrint res. Què passa quan podem pagar, no et paguen?
A veure, per reclamar, perquè això és un impagament, i per tant, per reclamar el pagament de les pensions d'aliments, hi ha dos vies, realment, actualment, en la llei. Hi ha dos vies, hi ha el que se'n diu la via civil, d'acord? I també hi ha la via penal, d'acord? La via penal només requereix, i per tant és un tipus delictiu, que és el tipus delictiu de l'abandono de família, però por impago de pensiones, d'acord? Hi ha d'haver-hi o dos quanties, dos mensualitats impagades consecutivament, o quatre que no siguin consecutives. En el moment que passa això, la progenitora pot denunciar, perquè és un fet delictiu, és un delicte, pot denunciar en aquella persona que no paga. Ara bé, hi ha una diferència molt, 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 molt important entre el penal i civil, perquè, és clar, moltes vegades fins i tot havíem dit, ostres, un tema civil està criminalitzat, perquè realment és l'impagament és una obligació civil, no? No és, d'acord. I sí, està criminalitzat, però requereix que tu mateixa ara en la pregunta, i és molt important, requereix el que se'n diu un element subjectiu, que significa que aquella persona té la voluntat de no pagar i, per tant, pressuposa que té mitjans econòmics per pagar. Si efectivament té una nòmina, té el que sigui, és igual, vull dir, té recursos econòmics i destina els diners a altres qüestions que ell mateix prioritza, o ella, compte.
Sí, que pot ser, sí.
Que el progenitor prioritza o simplement allò que se'n diu jo passo, doncs efectivament llavors el tema penal continua endavant. Si no és així i no hi ha aquesta voluntat d'impagament, llavors s'arxiva el procediment penal, no ha servit de res la denúncia, totes les diligències, etc, i s'ha d'anar per via civil. Jo sempre dic que és molt millor anar per via civil. Per via civil simplement és el que se'n diu un procediment d'execució, que tu presentes un procediment d'execució davant del jutjat i amb allò li estàs dient: jutjat, aquest senyor, aquest progenitor no paga, a dia d'avui aquesta sentència diu això i per tant que pagui.
Suposo que amb això hem avançat, no? Perquè anys enrere, si no pagaven els progenitors que no tenien la custòdia, no passava res, no? Ara sí que passa.
Sí que passa, eh? I a més, el procediment civil és relativament ràpid, eh? Per què? Perquè, esclar, tu estàs executant una sentència judicial que té força executiva directa.
Però estem d'acord amb el que et deia, no?
Sí,
que abans no passava res, no?
No, a veure, abans era denunciable i tal, el que passa és que potser ara, d'uns anys cap aquí, es té molta més consciència, no?, de que aquestes pensions doncs són molt importants per mantenir els menors, i és que són molt importants. I a més, és una obligació
Però
el progenitor no custodi i un dret del menor
de
rebre-la.
El que deia la Mercè també abans, no?, que a vegades també aquests progenitors que han de passar la pensió potser tenen la sensació de que els diners se'ls acaba gastant la mare, no?
Potser sí, potser sí, potser en moltes ocasions sí, però això jo penso que també se'ls ha d'explicar. És a dir, sí que és veritat que la mare ho rep en el compte bancari que ella designa, d'acord? Mentre el menor doncs és menor d'edat. Però, esclar, aquells diners realment són perquè la mare pugui afrontar les despeses que individualment ha d'afrontar.
Bé, diem la mare o el pare, eh?
La mare o el pare, sí. Estem parlant, una puntualització, estem parlant en tot moment d'una custòdia individual a favor d'un progenitor, eh?
Sí.
Una custòdia individual, no estem parlant de les custòdies compartides, eh? Ja hi entrarem un altre dia.
Perquè
a més és un espai que... Sí. És a dir, jo penso que requereix un espai bastant profund.
De totes maneres, tu ara deies això de no... Segurament ell o ella té la sensació que s'ho gasta l'altre, perquè clar, és molt difícil anar al detall i saber si fins a l'últim euro...
Sí. És per la criatura, no?
És per la criatura. Però, clar, també s'ha de pensar que ell o ella, que té la custòdia, molts cops es deu trobar sol, no?, perquè el té, llevar-se al matí i decidir què fas amb aquells diners i poder garantir doncs, que el teu fill o la teva filla té un plat a taula, no? Vull dir que també hi ha una soledat i tots sabem, les que som aquí, som mares, no?, i sabem que és tirar endavant els teus fills, no?,
sí,
i que et demanin una cosa i haver de fer comptes a veure si hi arriba.
Sí.
Per tant, això també, vull dir que és un mal de cap que també requereix doncs tenir diners per enfrontar-t'hi, no?
Ja és un mal de cap quan estàs en parella i tot va bé, no? Doncs, clar, si el moment de la separació ja...
Però ja et dic, els procediments per impagament de pensions, tret o descartar de la via penal, la via civil és ràpida, perquè el requereixen de pagament, perquè allò consta en una sentència, el requereixen de pagament, ell es pot oposar única i exclusivament, ell o ella, es pot oposar única i exclusivament dient que sí que ho ha pagat i que l'altre tal, o que hi ha un pacte entre els dos de que no s'ha de pagar, però notarial, perquè a més... I si no paga, van directament a un embargament, sigui nòmina, sigui el que tingui.
I presó, fins i tot?
No, per la via civil mai. La via civil, no. La via penal sí, que està castigat amb pena de presó de 3 mesos, em sembla, de 3 mesos a un any o alguna cosa així, o multa de 24 mesos. Això per la via penal. És a dir, una cosa és la denúncia penal davant dels Mossos...
Però quan es decideix, quan va per la via civil o quan va per la via penal?
Ho decideix la persona que ha de reclamar, realment. És a dir, tu en el despatx els dius, escolta'm, hi ha aquesta via i aquesta via. I a partir d'aquí... Què t'aconsello? Doncs mira, es miren les circumstàncies concretes, etc, i dius, però això realment la progenitora o el progenitor que ho ha de reclamar pot escollir, si es dona el cas de que és possible tirar també per la via penal, doncs si és per la via penal o per la via civil.
Mm-hmm. Molt bé.
Molt bé, doncs escolta'm, ens ha quedat claríssim. Esperem no haver-ho de fer servir mai tot això.
I tant,
però que ho tinguem clar per si de cas, perquè és el que toca, no? Posar una mica de llum a aquest món tan complicat i alhora apassionant que és
clar,
la llei.
I que quan es porten criatures al món es porten amb totes les conseqüències.
Correcte.
Vull dir que,
sí.
Això no només és una fi, anava una escalfada, ni molt menys, no? Vull dir que portes una criatura al món i la portes fins l'últim dia de la seva vida, no? Uh-huh. I aquí hi ha unes responsabilitats que tu no pots tirar-te a l'esquena. Sílvia Pérez, gràcies.
Moltes
a la Sílvia
gràcies.
La trobareu sempre al despatx Lexius de la plaça de l'Ajuntament.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Sílvia.
Fins la propera.